Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Entre els Jocs de Rio i els de Tòquio han hagut de passar 5 anys, un més del normal, i en aquest cicle paralímpic més llarg de l'habitual, un munt de nedadors han irromput en el panorama internacional. El sabadellenc Òscar Salguero va fer or el 2016 a Rio, en part també aprofitant l'absència dels nedadors russos. Superat el període de sanció de Rússia i amb els joves que pugen amb força, fa uns dies, quan el dels marinals va nedar al 100 braçar, mirés cap on mirés, a la piscina no trobava cap ni un dels finalistes de 5 anys enrere al Brasil. L'únic que repetia era ell, era Salguero. Repetia la final i també repetia el podi, un calaix més avall, a la plata, per culpa del retorn d'Andrei Kalina, però sent l'únic que ha aconseguit mantenir-se al més alt nivell durant tot aquest temps. Avui, després de 9 setmanes tancat entre preparació i la disputa dels Jocs, i ja de tornada a casa, xerrarem una estona amb ell d'aquest nou èxit d'un dels millors esportistes de la ciutat. Al control de sol, Roger Benet, comencem aquest segon Hotel Suís de la temporada.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell. Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que la selecció espanyola de futbol masculí s'enfronta a Kosovo avui a partir de 3:15 a Pristina i sense marge d'error. De fet, els de Luis Enrique estaran pendents també del Grècia-Suècia, que juga a la mateixa hora, ja que necessiten una ensopegada dels escandinaus. Entre altres, avui també es disputa l'Itàlia-Lituània, l'Islàndia-Alemanya o el Polònia-Anglaterra. Carlos Alcaraz ha quedat eliminat als quarts de final del US Open de tennis. El murcià ha hagut de retirar-se per lesió a l'adductor de la cama dreta quan s'enfrontava el canadenc Félix Auger Aliassime. En doble, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han quedat eliminats a semifinals. El Barcelona i el Granollers han guanyat la Supercopa Catalana d'handbol. Els blaugrana van superar ahir 36-26 al Fraikin a la final masculina, mentre a la femenina el duel ballesà se'l van dur al Granollers 31-23 davant del Sant Quirze. El Kadetten Schaffhausen suís, per cert, serà el rival del Fraikin Granollers a l'última prèvia de la Lliga Europea Masculina, anada el 21 de setembre fora de casa, tornada el 28 al Palau Olímpic. I per últim, l'Espar Uni Girona de bàsquet ha fitxat per 2 mesos prorrogables l'alera pivot Astú Traoré, que torna al conjunt gironí als seus 40 anys. Anem amb el sumari.
Avui visitant l'Hotel Suís
tindrem a Caixe i a Toni Gavarre, davanters del Sabadell, també Quico Díaz, exdirector esportiu ja del Sabadell Nord, Òscar Salguero, com dèiem en començar, flamant medallista paralímpic sabadellenc, i Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell, a les portes d'un ral·li de la Llana ben diferent.
L'actualitat de la primera ref.
Ilias Akomaç, novetat als entrenaments del Barça B, preparant el seu partit contra el Costa Brava. A més, l'Andorra ha felicitat els andorrans pel dia de Meritxell, és a dir, la patrona del Principat d'Andorra, i l'Algeciras es pregunta a Twitter si arribarà o no a la llista de clubs de primera ref amb més seguidors en aquesta xarxa social. El Sabadell, per cert, és el tercer del grup 2, amb més de 64.000 followers. Només el supera l'Albacete i el Nàstic, i a l'altre grup, el Depor i el Racing de Santander.
La notícia curiosa.
L'entrenadora que va colpejar un cavall als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 rep el seu càstig. Podeu trobar-la a SportU.
De quin partit no estarem pendents?
Quan acabi el programa, és a dir, a les dues, partit de la Copa Turca, 256ens de final, déu-n'hi-do les rondes que queden per acabar, 76 Iqdir contra Orduspor.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem un exarlequinat, a més de la comarca, l'Agus Medina, de Barberà del Vallès. Ara mateix, futbolista de la Ponferradina.
Tal dia com avui, de l'any passat.
I acabem recordant que tal dia com avui de l'any passat, Judit Ignacio anunciava la seva retirada i, a més, Juan Hernández i Gorka Guruceta, atenció amb els noms, eren presentats al Principal, al teatre d'aquí al centre de Sabadell, com a nous jugadors arlequinats.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm. Every time
minutets per sobre de la una en aquest nou horari que ahir vam estrenar la temporada de Ràdio Sabadell i en concret el programa Hotel Suís. Tant de bo que els noms que diré ara tinguin més fortuna i facin més carrera al Sabadell que no pas els dos que acabo d'esmentar, de Juan Hernández i de Guru. Avui era el dia justament dels Home Gol, també a la nova Creu Alta, al centre d'esports. Amb el permís de Néstor Querol, a qui per cert escoltarem demà, els dos encarregats d'aquesta faceta, els dos davanters centre que han arribat en aquest estiu, Àlex Aizpuru Caixe i Toni Gavarré, han estat presentats fa res, fa uns minuts, a l'estadi Creu Altenc, a tres dies vista de la visita al Collau del Coll en la tercera jornada de Lliga. Per tant, no perdo més el temps, anem en directe cap allà. Diria que amb ells està acompanyat el nostre Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bona tarda.
Amb Caixe i amb Gavarré, oi?
Bona tarda o bon dia, perquè ens hem d'anar acostumant a...
Sí, serà estrany.
Ho diré més d'una vegada. Estic, sí, ben acompanyat, perquè han acabat aquesta presentació fa 10 minuts aproximadament, amb presència avui, per cert, de gent del Tibidabo Torre Romeu, seguint la línia de presentació amb clubs de la ciutat. Caixe, Toni Caixe, què tal, com estàs? Buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Vamos a empezar por... hemos cambiado de idioma para que me entiendan los dos. Dentro de unos meses ya probaremos de hacer las preguntas en catalán. Poco a poco. Empezamos con Toni, que es el que lleva un poquito más. Porque ahora recordábamos, Toni, un mes y un día desde la lesión. Aquella lesión contra el Villarreal B. ¿Cómo estás?
Pues buenas. Ahora mucho mejor, la verdad. Pues eso, llevo un mes ya desde la lesión. Dos primeras semanas inmovilizado. Muletas, pero ante el readaptador, fisios, doctor, pues hemos hecho el trabajo bien y ya estoy empezando esta semana a entrenar con el equipo.
Por lo tanto, recortando plazos, porque se hablaba de 2 meses, me estás diciendo ya que en 4 hemos vuelto con el grupo. ¿Te pones algún partido, alguna meta para tener los primeros minutos?
No, a ver, yo cuando me diga el doctor, como has dicho, recortando plazos, ya estoy con el grupo. Cuando me diga el míster y el doctor que, bueno, cuando ellos consideren que tengo que entrar en la convocatoria, entraré. Yo estoy disponible desde ya, ¿sabes? Pero bueno, ellos deciden, así que lo que me digan.
Dentro de lo que es una lesión que nunca gusta en el mundo del fútbol, la verdad es que viendo cómo se nos puso el corazón en un puño el día del Villarreal B, que en 4 semanas puedas estar ya con el grupo, la mejor de las noticias, ¿no?
Sí, yo cuando me hice la lesión pensaba que iba a ser algo bastante más grave y ahora estoy muy contento porque en un mes estoy ya entrando con ellos y ya pues casi preparado para competir.
Caixe, Àlex, el último en llegar. No sé si la gente te llama mucho Àlex, por cierto.
No, todos me llaman Caixe, sí.
¿De dónde viene, por cierto?
Es un mote que viene de mi padre y bueno, desde pequeñito también los entrenadores me empezaron a llamar así, pues al final se me quedó así.
¿De dónde viene el mote, si se puede saber?
No, es un mote sin más. Le llamaban así a mi padre desde pequeñito, entonces pues lo heredé yo.
Pues Caixe, te vamos a llamar también. El otro día, si llegas a debutar con gol, por la puerta grande, ¿eh?
Sí, la verdad que me salí del campo con esa sensación de que, joder, fue una pena que fuera el balón por la línea y que no entrase por lo menos un centímetro más y que bueno, al final empatásemos. La verdad que hubiera sido muy bonito para mí, pues, debutar con gol y encima, pues, poder haber ganado el partido.
Al final también, decías ahora en la rueda de prensa que las cosas cambiaron mucho en la segunda mitad, que el equipo estuvo mucho mejor en la segunda mitad que en la primera.
Sí, yo creo que tuvimos con balón mucha más fluidez en los últimos metros, sobre todo porque es verdad que en la primera llegábamos arriba, pero no generábamos tampoco ocasiones claras. Y bueno, en la segunda yo creo que el equipo apretó más, en los últimos metros sí que nos asociamos mucho mejor y yo creo que pues eso, faltó ese último remate que estuve a punto de hacer en el doble palo, pero bueno, yo creo que esa es la línea que tiene que seguir el equipo, apretar, sobre todo en los últimos momentos, y bueno, por lo menos pues nos llevamos el empate, que también es importante ir sumando.
Déjame preguntarte cómo se gestó en los últimos días este fichaje, bueno, esta cesión por parte de la Ponfe, ¿no? Porque al final fue todo muy, muy rápido, últimos días del mercado, llegas sí. En fin de semana, al fin de semana siguiente ya debutas, ha sido un cambio radical, ¿no?
Sí, la verdad que el año pasado estaba jugando mucho, a mitad de año me lesioné, me rompí la nariz y luego tuve una lesión de isquio bastante grave. Y bueno, como que perdí muchos minutos, mucho protagonismo. Y este año es verdad que la Ponfe también hizo fichajes. Y bueno, yo me sentí que estaba perdiendo ese protagonismo que yo quería tener. Y bueno, también quería recuperar la confianza en mí mismo, volver a tope. Y yo creo que es un paso que es muy importante para mí.
Ahora que hablabas de confianza también, Tony, en tu caso vienes de un año con el Numancia, que seguramente por la presión de un club que bajaba de segunda división, quizás en un escenario similar al de Sabadell, había muchas expectativas y la cosa no salió del todo bien. No sé si también con ganas, en este caso, de poder hacer un buen año.
Sí, como dices, la temporada pasada fue muy desafortunada, tuvimos muy mala suerte, no salieron las cosas. Típica temporada de equipo grande, ¿no? Que se pegaba a tacazo, pues igual por exceso de confianza, porque las cosas salen mal. Sencillamente, pues esto es fútbol y a veces pues no pasa lo que tú quieres, ¿no? Pero eso, pues con ganas de revertir la situación, de volver a encontrar buenas sensaciones, de volver a encontrar victorias y de que este año ya es una temporada más normal, de 38 partidos y todo normal, no como la anterior. Y yo creo que, bueno, se están haciendo las cosas bien y yo creo que este club es perfecto para que salga una buena temporada.
Dices ahora, 38 partidos, quedan 36. El equipo ha empezado con un 2-6. Evidentemente hay que empezar a ganar pronto. Pero bueno, no sé si ya con esa sensación de decir, calma, que somos muchos, que hay que engranarnos todos, ¿tenéis esa sensación?
Sí, como tú has dicho, que al final hay muchos jugadores que han llegado nuevos, tenemos que conocernos también todos dentro del campo, porque al final eso ya también requiere su tiempo, pero bueno, yo creo que trabajando como lo estamos haciendo, pues las victorias llegarán pronto.
Tony, tú que llevas un poquito más, llevas un mes ya aquí con los compañeros, ¿cómo va este proceso de conjuntación de todas las piezas?
Bueno, poco a poco. Sí que es verdad que no es fácil porque no es que hayan llegado 18 de vez y llevemos un mes, ¿no? Cada semana llegaba uno, a la semana siguiente llevaban dos. Entonces, poco a poco el míster sí que ha tenido que ir enseñando lo que quería, la idea de juego, cómo quiere afrontar los partidos, poco a poco a cada uno, ¿no? Entonces ha sido más difícil, pero bueno, yo creo que ahora mismo ya está el bloque completo, yo creo que la gente tiene las ideas claras y lo que quiere el míster, y ahora pues solo falta mejorar un poquito con balón en sus últimos metros y yo creo que todo va a ir bien.
Y estos 0 goles en 2 partidos, ¿a vosotros os añade presión, os añade responsabilidad a la hora de decir, es que claro, faltamos, está Néstor también, lo decía ahora Adri, pero claro, casi ha jugado unos minutos, tú todavía no has jugado, ¿sentís más esta responsabilidad ahora que al equipo le está costando marcar gol, Tony?
Bueno, a ver, al final el delantero es el que está más cerca de la portería contraria, ¿no? Sí que es verdad que da igual quién meta goles, lo importante es meterlos, pero sí que nosotros, bueno, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? Aparte de hacer otros trabajos, pues de meter goles, y no es presión, es pues nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, ¿no? Al final es que el equipo genere y que pues nosotros podamos meterlas. Pero eso, lo que te digo, que yo creo que tanto él como yo vamos a hacer goles y no dentro de mucho.
Kashe, ¿en Alcoy haremos los goles?
Bueno, si el míster decide meterme, pues intentaremos hacerlo. El otro día estuve cerca, pero lo importante es que el equipo genere, que juguemos bien, y yo creo que siguiendo la línea que estamos siguiendo, pues yo creo que los goles llegarán, tanto de él como yo.
Pues da igual quién los meta, ¿eh? De los dos. Os deseamos a los dos muchísima suerte esta temporada, que acabéis con una buena cifra de goles, que será la mejor de las suertes para el Sabadell. Y gracias a los dos, Kashe.
Vale, muchas gracias.
Y también a Toni Gavarre.
Muchas gracias.
Les paraules, Adri, dels dos homes gol nouvinguts aquesta temporada aquí a la Nova Creu, al del Centre d'Esport Sabadell, Toni Gavarre i Àlex Aizpuru, Kashe.
Un d'Òscar, l'altre del País Basc. Has començat dient el tema del català. Tu no t'has animat tampoc, amb la fabla o amb l'eusquera.
No, a mi encara em queden també unes quantes lliçons.
Home, del primer cas encara podries defensar-te. Potser alguna paraula sortia, amb el segon una mica més perdut, tot i la visita express ahir perquè vam fer fa uns mesos, eh?
No sé jo. Potser em surt millor l'euskera que l'aragonès, en aquest cas.
Evidentment, avui entrenament de l'equip. El Sabadell visita dissabte a les 7 del vespre al Collao, al COI, al Club Deportivo Alcoyano. Ahir era dia de tornada a la feina, avui absoluta normalitat, podríem dir, Pau, preparant aquest partit.
Sí, jo crec que al final també una de les claus, ho comentava ara Toni Gavarre, que ens ha donat ja directament aquesta bona notícia que ha tornat amb el grup, segurament és aviat per veure'l reaparèixer, perquè de fet fora de micros ens explicava que la seva lesió contra el Villarreal B realment va ser molt aparatosa i s'ha d'anar amb calma, s'ha d'anar amb cautela. Portava de fet un tape, unes bandes magnètiques doncs al genoll, però jo crec que ben aviat ja gaudirà dels seus primers minuts. Estem pendents també de l'evolució de Joseba Muguruza, sembla també complicat que arribi al Collao.
Sí, però els timings són semblants, no? Els de Mugu i els de Gavarre.
Sí, estem parlant de dos jugadors que s'han perdut part de la pretemporada, que s'han perdut les dues primeres jornades i que tot fa indicar, no em voldria aventurar molt, però segons si hi ha una bona evolució, qui sap si, aprofitant també que la setmana que ve hi ha 8 dies entre el partit de l'Alcoyano i el del Barça B, qui sap si aquí a la Nova Creu Alta contra el filial blaugrana poden tenir els seus primers minuts. Al final, en aquest inici de temporada, també Antoni Hidalgo ha tingut una banqueta limitada, anem a dir-ho així, sí que ha fet convocatòries de 22-23 homes, però sempre tirant de jugadors molt joves, de jugadors que l'any passat estaven al juvenil, per exemple.
Doncs a veure si és veritat, i de cara potser no aquesta setmana, però la vinent ja recuperem efectius. Gràcies, Pau, bona feina, marxem cap a Alacant, si et sembla.
Molt bé, adeu.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Portes giratòries.
Aquesta temporada mantenim aquesta secció. No hi ha cap jugador a l'actual Alcoyano que hagi jugat al Sabadell, però sí que trobem les últimes campanyes uns quants exemples de futbolistes que han actuat de local tant al Collao com a la Nova Creu Alta. Per exemple, Jordan Sánchez, Fran Piera, Canyades, Clausí, Cortell, Miqui Martínez, Javi Rodríguez, Ramon Martí, Xavi Montaba o Manuel Gato, a més de l'entrenador Toni Saligrat. Avui ens quedem, però, amb un que ara juga a res, a 52 quilòmetres per carretera d'allà del Collao. Fernando Fernández Jiménez Pajarero.
Separarem la carrera de Fernando Pajarero en tres parts. Malagueny de naixement, va iniciar-se a equips del sud com la Laurino, l'Estepona o el Betis B. Abans d'arribar al Collao, durant la segona part del seu currículum, va passar pels vestidors de l'Alcázar, la Roda, l'Arandina i l'Ebro. El 2018 va canviar el barri del Carmen de Saragossa per Alcoi i des d'aleshores tres dels seus últims equips han estat alacantins. De l'Alcoyano, on només va jugar 11 partits de Lliga, va venir a Sabadell jugant any i mig d'Arlequinat i celebrant la permanència a Olot i l'ascens justament a la seva terra, a la província de Màlaga. L'any passat va tornar cap a terres alacantines a la Nucía i aquest estiu ha arribat a l'Eldense, on comparteix vestidor amb un altre ex-arlequinat, Pedro Capó.
Fernando Pajarero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena. Muy buena, Adrián. ¿Qué tal?
Tres de los últimos cuatro equipos de tu carrera, lo escuchábamos ahora, de la provincia de Alicante.
Sí, sí, sí. La verdad que aquí se vive bastante bien y es una zona pues bueno, en la que se disfruta bastante.
Tú viniste aquí a Sabadell, procedente del Alcoyano, que son los dos equipos que se enfrentan este fin de semana, donde solo estuviste media temporada allí en el Collao. ¿Qué te llevas de tu paso por Alcoy, de aquel periodo?
Bueno, la verdad que Alcoy es una ciudad donde se vive mucho el fútbol, ¿no? La afición aprieta muchísimo y se respira ese ambiente. Tengo buenas palabras siempre hacia el Alcoyano, lo único que bueno, pues tuve la oportunidad de irme a Sabadell y tomé esa decisión, pero tengo buenos recuerdos del Collao, que sobre todo allí la gente anima bastante y como te vuelvo a repetir, el ambiente de fútbol allí es muy bueno.
Además, el campo es estrechito, es pequeño, todos tenemos la sensación de que es un estadio estilo así un poco inglés, y con todo lo que hemos pasado en este último año y medio, dos años, quizás se valore aún más lo que nos podemos encontrar el sábado, ¿no? Ese chup chup, ese ambiente de fútbol.
Sí, como tú bien dices, es un campo muy parecido a los campos de Inglaterra, antiguo, pero bueno, tiene la grada muy cerquita al campo y la gente aprieta muchísimo. La gente tiene ganas de ver fútbol, yo supongo que se llenará y ahora si dan la oportunidad, que han quitado un poco la restricción y tal, pues supongo yo que se llenará y el sábado habrá un buen ambiente de fútbol, seguro.
Te comentaba tu etapa en el Alcoyano, aquí en Sabadell, es que es difícil vivir más en menos tiempo, porque fue medio año y permanencia en Olot, y la siguiente temporada, que además fue interrumpida por la pandemia, etcétera, el ascenso y además en tu tierra.
Sí, fue muy intenso y todo son buenas palabras, todo tiene un buen recuerdo, porque bueno, al final la permanencia se logró con mucho sudor y todo el mundo lo deseábamos y al final fue una celebración, aunque bueno, no se cumplió el objetivo que todo el mundo queríamos ese año, pero se celebró como si fuera una victoria. Y al siguiente año, pues bueno, le pusimos la guinda al pastel y en Málaga pues tuve la oportunidad de ascender mi tierra y disfrutarlo, vamos, como un niño chico, pero fue un muy buen recuerdo de ese año.
¿Cómo has ido siguiendo tú desde la distancia este año en segunda y ahora este regreso a la nueva primera RFEF?
¿Cómo he seguido al Sabadell?
Sí, sí, desde la distancia, ¿cómo lo has visto?
Bueno, lo sigo muchísimo. Todo jugador tiene deseo de seguir en segunda. Yo no tuve la oportunidad y seguía al equipo porque tengo muchísimos amigos, grandes amigos, y sigo hablando con ellos. Entonces, pues, sigo al Sabadell, aparte de que tengo muy buenos recuerdos y me llevo muy bien con el club. O sea, yo terminé muy bien con el club y sigo a diario, ¿no? La semana al Sabadell.
Estás, de hecho, en Elda ahora, por lo tanto, lo mismo, te escapas el sábado a ver el partido.
Sí. Iré a verlo, la verdad que tengo ganas de ver a antiguos compañeros y disfrutar porque va a ser un gran partido.
La verdad es que el Sabadell ha cambiado este verano. Muchas piezas no son las mismas del esqueleto principal de las últimas campañas, pero aún así, conoces el Sabadell, conoces el Alcoyano, conoces el estadio. ¿Cómo esperas que sea el partido?
Pues yo creo que va a ser un partido muy intenso. Un partido, hablando malamente a cara perro, un campo en el que tienes que ir al 100%, sobre todo en la jugada a balón parado. Y va a ser un partido para disfrutar, pero intenso. El equipo en lo que le da mucho ritmo de balón y a balón parado, como te vuelvo a repetir, va a ser que en los pequeños detalles se va a decantar de un sitio a otro.
Acabo, Fernando, estás en el Dense, estás con Pedro, como decíamos, entre otros, sí. En este nuevo proyecto importante también el que están haciendo ahí en el nuevo Pepico Amat.
Sí, este año, pues bueno, el club han apostado bastante fuerte y la verdad que hay mucha ilusión en este proyecto en el que mira, me he encontrado con Pedro Capó, que cuando me llamó me dio muchísima alegría, un jugador en el que nos va a aportar muchísimo, estoy seguro, y sobre todo una grandísima persona que todo el mundo conocéis. Y nada, esperemos que podamos cumplir el objetivo disfrutando con la afición, que aquí también hay muchísima afición y bueno, cumplamos los dos, el objetivo que queremos, ¿no? Que es ascender y volver a repetir ese año tan fantástico.
Pues ojalá que podáis vivir otra vez la experiencia que os lo merecéis. Fernando Pajarero, jugador del Eldense ahora, ex del Sabadell, ex del Alcoyano. De nuestra parte, le das un abrazo a Pedro y nos vemos el sábado por allí por Alcoy.
Perfecto, muchísimas gracias, me alegro de escucharos.
Cuídate mucho, suerte.
Hasta luego, gracias.
Hotel Suís, a Radio Sabadell.
Va, que de seguida anem al món de la natació, que tenim per aquí a l'Òscar Salguero, però abans fem un altre punt de futbol perquè Quico Díaz ha fet un pas al costat i deixa de ser el director esportiu del Sabadell Nord. El tècnic sabadellenc desenvolupava aquestes funcions, si recordeu, des de fa un any, quan va deixar la banqueta de Can Oriach per raons de salut. Des d'aleshores feia un cop de mà des de fora als despatxos, podríem dir, a Pablo Becerril, l'actual entrenador del Sabadell Nord, però ara, a l'espera d'acabar de recuperar-se ja aviat del tot, torna a sentir aquelles ganes, aquell coquet, per dirigir de nou un equip.
Es un tema que vengo meditando desde desde hace tiempo, ¿no? Otra vez se vuelve a picar el gusanillo de las banquetas. He ido poco a poco meditando, la recuperación mía va bastante bien y pienso que, bueno, que otra vez el mundillo este del banquillo me vuelve a picar.
No serà per ara, no és res imminent. Díaz ha deixat clar que de moment no té cap proposta en ferm i de fet és a l'espera d'unes últimes proves mèdiques abans de poder afrontar ja algun nou repte. Això sí, entenia que si no es desvinculava del Sabadell Nord no arribaria mai a aquestes oportunitats, si bé assegura que seguirà vinculat d'alguna forma al club que considera casa seva. El sabadellenc també ha explicat que les tasques de director esportiu no l'acabaven d'omplir.
Este año la dirección deportiva, pues bueno, he estado echándole una mano a Pablo en lo que él me ha pedido. Y la verdad que, bueno, es un cargo que a mí todavía no me llena ni me satisface, ¿no? Yo todavía tengo el mono del banquillo y es lo que quiero seguir haciendo mientras pueda.
L'entrenador sabadellenc tanca així una etapa, ni més ni menys que de 7 anys, de manera ininterrompuda, a Can Uriac, 6 com a entrenador del Sabadell Nord, sent l'artífex, segur que ho recordeu, de l'ascens a primera catalana, i aquesta última campanya com a director esportiu. El balanç que fa Quico Díaz d'aquest període no pot ser més positiu.
Estava en un moment delicado en segunda catalana y con problemas deportivos y bueno, y 6 años después salir de una banqueta dejando al equipo en primera catalana y con un nombre bastante ya relevante dentro del panorama futbolístico, ¿no? El fútbol catalán, eso la verdad que me enorgullece.
Doncs un orgull de Quico Díaz per haver pogut situar aquí on es troba ara mateix el Sabadell Nord, buscant nous reptes al tècnic de la ciutat, tot en un Sabadell Nord, per cert, que disputa avui el quart amistós de la seva pretemporada, després de perdre contra el Barberà Andalucía en un dia ple de provatures i de golejat tant al Fundació Terrassa com a l'Olímpic Can Fatjó. Aquest vespre a les 8 l'equip de Pablo Becerril rebrà el Parets, al municipal de Can Uriac. Es tracta d'un rival de la mateixa categoria que els arlequinats, però això sí, amb el qual enguany no compartiran grup, com era habitual, ja que militarà a l'1 i els sabadellencs jugaran al 2. En tots dos casos, la Lliga arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. Publicitat i parlem amb Òscar Salguero.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Un dels reptes pendents que té Sabadell en els propers anys és construir un nou edifici judicial que permeti acabar amb el col·lapse de les instal·lacions actuals. En quin punt es troben aquests tràmits? Quan es podia desencallar tot plegat? Li ho preguntarem aquest dijous al Cafè de la Ràdio a la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
El Cafè de la Ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz. L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Em fa especial il·lusió rebre aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, el nostre proper protagonista, sobretot, entre altres coses, perquè ens acompanya amb una medalla que la veritat és que fa molta patxoca, que és molt maca i que costa suor i llàgrimes d'aconseguir-la. Òscar Salguero, medalla de plata als Jocs Paralímpics de Tòquio. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Acabes d'aterrar pràcticament aquí, vens directe del Japó. Em deies que has vingut a la ràdio sense haver passat per casa.
Sí, just arribat avui. Ha sigut un viatge molt llarg, però bueno, demà ja marxava de vacances i he fet aquí un espai per anar a la ràdio i poder ensenyar-vos una mica la medalla i la meva experiència.
La veritat és que t'ho agraïm eternament. Una medalla que, clar, és que són 5 anys això d'entrada, ja no són 4 sinó 5. Recordo haver parlat amb tu al confinament, per exemple, de dir, Òscar, com entrenes si no hi ha aigua a casa, si no pots nedar, no? O sigui, com t'ho estàs fent? Com portes això de pensar que potser d'aquí uns mesos et toca competir en uns jocs sense poder nedar com toca, etc. És que les has vist de tots colors en els últims anys.
Sí, han sigut uns anys molt durs, el que vaig dir quan vaig guanyar la medalla. Sobretot psicològicament pel tema de no poder entrenar, que dius tu que no teníem aigua, teníem que fer en casa els exercicis que podíem per no perdre l'estat de forma, i jo crec que aquests dos últims anys han sigut els més durs. Ha costat molt, he treballat molt també, i la veritat és que, tot i haver passat una pandèmia, estic content dels resultats. Sí que és veritat que veníem per fer-ho millor, però bueno, és el que he dit, que a un joc l'important és el color de la medalla i és el que tothom recordarà.
Ara confessaré la conversa que teníem just abans de començar aquesta entrevista, que et deia: Òscar, has tingut temps de visitar alguna cosa del Japó, de Tòquio? I em deies: si he anat encadenant quarantena amb quarantena, perquè la gent s'acabi d'ubicar, van ser 3 setmanes, crec, d'estada en alçada Sierra Nevada, tancats al centre del rendiment que hi ha allà. D'aquí a 14 dies tancats sense poder rebre cap visita al CAR de Sant Cugat per fer la quarantena obligatòria, i cap a Tòquio per estar-te allà uns quants dies també competint, però un cop va acabar la competició igualment a la mateixa bombolla.
Sí, han sigut en total 9 setmanes que he estat entre quarantena i quarantena per poder competir als jocs, i la veritat és que sí que és molt dur, però ja sabíem el que havíem de passar. Estem vivint una pandèmia, són moments difícils, i era això o no es competia. I la veritat és que sí, és molt dur, i ho hem passat molt malament, sobretot el no poder estar amb les persones més properes, que són els que en aquests moments de nervis i d'inseguretats, doncs, qui estan més a sobre i t'ajuden a tirar cap endavant. I ha sigut molt dur, però bueno, també és el que dius, que allà a Tòquio no hem pogut sortir, les mesures eren molt estrictes, però jo crec que tot per la seguretat nostra. Llavors és com que em sap greu no poder fer coses, però bueno, és el que toca, i la seguretat és el primer. I bueno, content per aconseguir la medalla, i ha sigut dur, però bueno, ha tingut la seva recompensa.
Ara et pregunto per la prova, ara et pregunto per la competició com a tal, però què feies per omplir les hores? Perquè a part d'entrenar, no estàs 24 hores entrenant. Llegir, tu estaves cursant medicina, però clar, tampoc estaràs allò torturant-te per partida doble, repassant apunts o el que sigui. Videoconferències a casa o, sí, no sé, llegir llibres, o com omplir les,
bueno,
tantes hores?
Bueno, fèiem el que podíem per... anava a la piscina a veure els meus companys també, i la veritat és que, si et dic la veritat, si et dic, em sé la via paralímpica que t'ho podria fer amb els ulls tancats,
com si fossis l'arquitecte, sí, no? Vas construir tu la villa.
La coneixo sencera, i estar amb el mòbil, jugar i passar les hores, perquè és que no podíem fer altres coses, i era això o això. I ha sigut dur, però bueno, és el que et dic, hem anat a veure tots els companys, ens hem animat entre tots, hem fet com una mica de pinya per portar tots junts tot millor encaminat.
Aquests eren els teus segons jocs. Els primers van ser a Rio fa 5 anys i vas fer medalla d'or. Recordem, sempre ho comentem, que en aquella paralimpiada no estaven els atletes russos en general. I tu en la prèvia recordo que comentaves: és que jo el primer cop que vaig anar als jocs potser no era del tot conscient el que significava això, i ara ja vaig, primer, més madur, segurament referència per altres que saben que vinc de guanyar la medalla d'or, que sóc el campió paralímpic, i fins i tot de portes endins, sabent el que em trobaré allà. Un cop has passat Tòquio 2020, t'has trobat el que t'esperaves trobar allà o no?
Sí, ho he trobat 100%. Segueixo dient que no era conscient a Rio, era molt jove, i és com que no vaig... assimilar que eren uns jocs, i jo crec que aquests segons ja sabia on hi anava. Jo crec que també era més, que és com més difícil estar a dalt i no perdre posicions que estar a baix i anar amunt. Jo crec que ha sigut més dur també el tema de gestionar la prova, de gestionar els nervis. Ja sabia el que eren uns jocs, i jo crec que m'ha costat bastant més que a Rio. Però bueno, com has dit, a Rio no estaven els russos, aquí sí, he quedat segon, més o menys he fet el mateix paper, i estic molt content.
Més pressió, però a la vegada, quan tu saps el que és, gaudeixes més de ser-hi allà, o...?
Com?
Dic que notes més pressió, perquè al final ets el vigent campió paralímpic, però a la vegada, no sé si quan un és conscient d'estic als Jocs Paralímpics, potser gaudeixes més de cada detall, no?, que potser la primera vegada, no?
Bueno, jo crec que gaudir o dir no ho ha dit del tot. El que et dic, han sigut molta pressió, molts nervis, és que són uns jocs i tothom va per la medalla, i jo crec que he començat a gaudir després d'haver fet la prova, d'haver assimilat tot el que he fet, i de pensar en tot el recorregut que he portat i que ha tingut la seva recompensa.
Anem a fer una mica de resum del que ha estat el paper d'Òscar Salguero a Tòquio. El 4% estils, els relleus, Rússia, Austràlia i Itàlia van ser podi. Us vau quedar aquí amb la mel als llavis, quarts, la medalla de xocolata, crec que li diuen, no, allò que fa tanta ràbia de dir a un res, a una posició del calaix. El 50 lliures i 69, setè a la teva sèrie, vas fer final al 200 estils SM9 i va ser sisè, venies amb el cinquè temps, vas acabar sisè, i la teva gran especialitat, el 100 braça, per darrere d'Andrei Kalina, que segurament era el gran favorit, amb un temps de 1:09.91 plata, que sempre dius que tu estàs gairebé fixat i obsessionat amb la marca, amb millorar el teu temps, però al final són uns jocs, i tornar amb aquesta medalla que tenim aquí a tocar, suposo que això val molt més que no haver millorat la marca i haver-te quedat fora del podi.
Sí, exactament. Jo el que dic sempre és que sóc molt exigent i vull sempre millorar la meva marca, però ara analitzant i pensant en tot el que he viscut aquí als jocs, jo crec que el que val és el color de la medalla, són molta pressió, molts nervis que hem viscut, no solament jo sinó tots, i podem estar molt, molt contents amb els resultats que hem tingut.
Si agafem la referència de Rio de fa 5 anys, és que la gent que et va acompanyar en el podi ni apareix a la fotografia de la sortida de la final.
Sí, aquest any hi ha hagut un augment del nivell, però exagerat. Ha sortit molta gent nova que està apretant, que volen guanyar medalla i que et fan pressió, i és això que dius, que ni van entrar a la final les persones que van guanyar medalla a Rio. O sigui, això ha canviat molt. Hem d'estar al màxim nivell entrenant per guanyar la medalla. O sigui, no ha sigut una medalla fàcil i no serà fàcil guanyar medalles els pròxims anys.
I a partir d'ara què? Que és la gran pregunta, clar, t'estic preguntant això i potser vens amb jet lag, acabes d'aterrar literal des del Japó i em dius, madre, deixa'm que aterri primer, que me'n vagi de vacances, que també me les he guanyat, i després ja pensaré el què, no? Però clar, veient com puja la gent jove, veient com està de difícil, després de dues medalles, però a la vegada amb un cicle paralímpic de només 3 anys, pensant en 2024, tot és una mica diferent, no?
Sí, primer, com has dit, primer haig de prendre unes vacances, haig d'assimilar una mica tot el que hem fet, descansar sobretot del cap, de tota la pressió que he tingut, desconnectar, i jo crec que tornar un altre cop amb les mateixes ganes i il·lusions que tots els anys, perquè sé que són uns anys molt durs, són molts pocs anys pels Jocs de París, molta gent que vol anar per un mateix objectiu, per tant, arribar amb molta il·lusió i començar l'any que ve, però ja rendint al 100%. Sí, no podem baixar la guàrdia.
Igualment, el cos i el cap també ha d'haver-hi un moment de baixada, de sufler, no? Perquè, i més amb tot el que hem viscut fins ara, de pandèmia, de no saber si hi hauria o no el 2020, finalment es fa el 2021, les quarantenes que ja hem comentat, que no hi hagi cap positiu, arribar allà a sa per poder nedar, i un cop arribes, guanyes la plata, sempre està el tòpic aquell de dir, no, l'endemà dels Jocs, en aquest cas a Tòquio, un ja pensa en els de París. Però el cos també arriba un moment en el que ha de baixar i dir, ja pensaré en París, sí, d'aquí una setmana o dos o tres.
No, i sobretot aquest any que portem tant de temps amb tot això de la pandèmia, que ha sigut molt dur. Jo quan vaig acabar la prova vaig trigar 3 dies a recuperar-me de tot l'estrès i tot el que portava amunt, la pressió. I jo crec que vaig acabar i no vaig pensar en els Jocs de París, vaig pensar, vale, he fet això, ara descansem i tornem amb un objectiu, que és a curt plaç, que és la Mundial que tenim al juny, o sigui, és una temporada bastant curta aquesta que ens ve ara, però mai treus la mirada dels següents Jocs, o sigui, estan present sempre.
O sigui que la planificació al cap ja la tens de cara a París.
Sí, ja la tinc.
Per cert, la pregunta tòpica, les medalles on les guardes?
Doncs les tinc emmarcades a casa, i aquesta la posaré amb la de Rio, i les tinc amb les del Mundial Europeu i amb els diplomes que m'han donat.
Sí, que vas marxar de casa dient, feu-me un lloc aquí, un foradet aquí, que aquí una més caurà, no?
Exacte.
La llàstima és el relleu, no? Que us vau quedar aquí a prop.
Sí, el relleu anàvem tercers, però teníem un relleu de gent jove que tenia bon pronòstic, però un d'ells no va poder fer la marca mínima per anar als Jocs, llavors va quedar fora, i vam improvisar i vam posar un altre noi que ens va pujar un temps a la marca que tenim del relleu. Tot i així, vam fer un paper molt bo, tothom va fer la seva millor marca i vam fer la mateixa que teníem amb l'altre noi i vam estar lluitant al tercer podi, però no va poder ser, hi ha un nivell molt alt, han sortit gent nova que no comptàvem i bueno, hem lluitat una quarta posició que està molt bé, estem molt contents.
Acabo, t'he preguntat per la carrera com a nedador de l'Òscar Salguero. L'Òscar Salguero doctor, la carrera cap a on va?
Doncs mira, he arribat avui a Tòquio i em queden 7 dies per 6 dies per començar la carrera, bueno, el quart curs de medicina, i segueixo amb la mateixa amb el mateix objectiu, que és acabar el més possible la carrera de medicina.
La meva admiració absoluta, eh? Sempre dic el mateix i crec que alguna vegada t'ho he comentat, però quan els de periodisme vèiem les rutines dels que estudiaven medicina, dèiem, és gairebé un insult que es digui carrera el que estic fent jo i el que està fent aquesta gent que des del primer dia està gairebé estudiant. O sigui que uns dies ha de desconnectar ara i d'aquí una setmaneta ja estàs a classe.
Exacte, sí.
Doncs Òscar Salguero, que no t'emprenyem més, que gaudeixis també de la medalla perquè te l'has guanyada, però sobretot dels dies de descans i de la teva gent i d'aquest temps de vacances, i ja parlarem del Mundial de juny, de París, quan toqui, etc. Enhorabona.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Hi ha una veu que t'acompanya en els viatges, que t'informa quan vas a la feina, que et fa desconnectar a casa i somiar a peu de carrer, que t'explica novetats i secrets a cau d'orella, que reivindica i denuncia. Sí, aquesta veu és la ràdio. I al matí, l'altaveu.
Al matí, treballem per fer-te companyia. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Anem a parlar també de benzina aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell, perquè tenim a tocar, res, a 10 dies vista, una nova edició del Rally de la Llana, que serà especial per diferents motius. D'entrada, perquè inicia una nova era, després, evidentment, com tantes i tantes vegades haurem de repetir aquesta temporada, perquè després d'un any sencer sense poder fer-lo, encara que va tenir la seva edició també digital, recupera també el seu terreny a les carreteres. Tenim aquí a l'estudi el Jaume Marco, el president del Motor Club Sabadell. Jaume, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Benvingut. Edició molt especial, d'entrada, perquè com ja vam comentar a finals de la temporada radiofònica passada, aquest Rally de la Llana és i està parit a Sabadell, però no serà per les carreteres vallesanes.
No, després de molts anys d'estar aquí
per la comarca hem tingut que marxar, vull dir, no ens queden carreteres ja per treballar, i bueno, Ripoll ens oferia la possibilitat de poder créixer. A més, hem estat acollits ja de molt bé, meravellosament bé, i bueno, pues, hem tingut que fer un canvi, i ens ha costat molt fer aquest canvi, la veritat és que sí.
Suposo que són aquells dies d'acabar de pair-ho, de veure que neix aquesta nova era que dèiem del Rally de la Llana, però que no és aquí a casa, i per tant això té les seves parts positives de conèixer terreny nou, gent que t'obre els braços, però per contra, d'entrada, no ho tens aquí, amb tot el que això suposa, ja no et dic no només a nivell simbòlic, sinó també logístic, no?
Logístic i de nervis. En aquests dies estem tots una miqueta accelerats, eh? Per què? Perquè és una... no dominem tant el territori com el dominàvem aquí, llavors això ens provoca més nerviosisme i més, alguna més d'angoixa al moment de plantejar les coses, però bueno, en principi nosaltres tenim amb un timing, amb un Excel grandiós que tenim, que arranca 6 mesos abans, i de moment els timings es van complint. Aleshores creiem que ho tenim controlat. I un ratll és una cosa que no tens mai controlada, però en principi els previs estan controlats.
En els últims dies, doble presentació, que és un bon exemple del que estàvem parlant ara, no? Presentació a Sabadell, presentació també a Ripoll, i molts viatges amunt i avall per acabar de preparar-ho tot.
Sí, avui hi ha els dos Joans que ja van ser-hi, i demà hi tornen a ser, des de les 8 o les 9 del matí fins a les 8 o les 9 del vespre, penjant cartelleria, marcant carreteres, repartint els pòsters i les revistes de tots els sponsors i els ajuntaments. Vull dir que sí, hi ha feina. I és aquesta hora i quart, hora i mitja d'anada i de tornada, que són 3 hores que, bueno, que hi són, però bueno, es té que fer, s'ha de fer.
S'havia de presentar per això aquí a Sabadell també, no? Al final hi ha una sèrie de marques al darrere que continuen donant-vos suport, encara que es canviï de seu, per entendre'ns. L'emplaçament és diferent, però al darrere teniu sponsors d'aquí.
Sí, la veritat és que ens vam quedar sorpresos, gratament sorpresos, perquè ostres, tu vas amb un sponsor de tota la vida, que com Autosí, com Urpí Esport, com Idegar, que s'ha incorporat últimament, o com Súbit, i els dius, escolta, que marxem d'aquí, que passa això, ells van ser els primers a entrar-se'n, i marxem d'aquí de Sabell i anem cap a Ripoll. Què voleu fer? I ens diuen, no, venim amb vosaltres. Hosti, això t'omple de satisfacció, la veritat és que sí.
Per si la gent va una mica perduda, diu, però què és el que ha passat? No? Ha passat això, hem hagut de canviar, no podem continuar a Sabadell, serà a Ripoll. Bàsicament una sèrie de, podríem dir, entrebancs institucionals que feien que fins i tot en alguna que altra edició tinguéssiu sorpreses d'última hora amb el mateix traçat.
Sí, i que en cap cas afecten a l'Ajuntament. Vull deixar-ho clar perquè han sortit molts bolos, Ràdio Macuto sempre funciona, i amb l'Ajuntament sempre hem tingut una bona relació, i nosaltres també ens costa el fet de marxar. Curiosament, et faig un incís, perquè marxem d'una població que es va començar amb el Ratll de la Llana, perquè els industrials que feien confecció de llana a Sabadell van muntar aquest primer ratll de la llana l'any 68, si no vaig errat, i ens anem a una altra població també llanera, per tradició, amb la llana, amb l'ovella ripollesa, i és una zona, és una comarca productora de matèria prima de llana. És curiós, sense voler ha vingut rodat això.
O sigui, al final té el seu què al darrere. La gent que hagi fet el Ratll de la Llana històricament aquí a Sabadell i que el faci enguany a Ripoll, què notarà de diferències o de similituds entre un i l'altre?
Aviam, similituds per les carreteres, bueno, jo penso que no gaires. En principi tenim 3 trams, Santigosa, Capsacosta i Alpens, sense les Lloses, aquest any un tram curt, que són trams del Mundial de Ratllis, que es van fer quan el ratll sortia des de Lloret, eren part del Mundial de Ratllis. I tenim un tram nou, que és Llaés, que és un tram bastant complicat, que aquest sí que té una miqueta de similitud amb el que és Sant Miquel del Fai. Un Sant Miquel del Fai que ara no es podrà fer mai més, perquè hi ha una afectació d'un PEC, em sembla que és, d'una llei del 2001...
Aquesta és curiosa, perquè en quant a timings...
Sí, que no se m'han donat compte fins al 2020 de que ja no s'hi podia passar.
O sigui, 19 anys, de diferència.
Sí, i són, sembla que són 2 o 3 quilòmetres al mig, però que perdeixen el tram al mig i no podem fer-ho. I aquest era un dels trams mítics de l'últimament de la llana i que ens acumulava molts quilòmetres. La federació ens obliga a fer per un puntuable pel Campionat de Catalunya un mínim de 60 quilòmetres i no sabíem d'on treure'ls. Aquí en fem 100 i tenim un munt de carreteres encara per poder explotar.
Hi havia una via a explotar de cara al futur, m'imagino, que és fins i tot poder jugar amb aquestes dues localitats llaneres, no?, que deies abans, de Sabadell i Ripoll. Evidentment no és per ara, però crec que en l'última entrevista que vam fer al tram final de la temporada passada ja ens deies, home, si fem el pas d'anar cap a Ripoll no és per fer una edició i prou, però podríem jugar aquí, hi hauria la possibilitat de, ja que aquí no tenim prou quilòmetres per arribar a aquest mínim, intentar jugar entre les dues localitats, no?
Sí, podríem arribar a jugar entre les dues localitats, estaria molt bé. Això és una cosa que es té de plantejar a Junta, i bàsicament tots els de Junta, que són els que penquen més, tenen que estar d'acord, perquè en definitiva la Junta són molta gent, però jo diria que la base del ratll la porten 6-7 persones.
Sí, que és una idea de cara
a... No, és qüestió de plantejar-ho i de veure les possibilitats i no sé, de moment nosaltres estem centrats ara en que aquest surti molt bé, que prou de feina tenim.
A més, a nivell d'inscripcions, fa, clar, el que dèiem, abans de la pandèmia, fa un parell d'anys de l'última, traient la que va ser en format digital, i en aquella ocasió era una 80 aproximadament, estareu fins i tot per sobre aquesta vegada.
Jo crec que sí, jo crec que falten un parell o tres de dies per tancar inscripcions, i sempre els últims dies això s'accelera moltíssim, no? I sé que estàvem a 80 i pico, contem que podem arribar al centenar d'inscrits.
Acabo preguntant-te també una miqueta el què suposa per una entitat com el Motor Club Sabadell el Rally de la Llana com a tal.
Home, és la nostra prova estrella, no? Vull dir, no solament perquè és el que mou més gent, més volum econòmic, sinó perquè darrere té una història que a nosaltres ens agafa molt, molt fort. Aleshores, poden venir al virtual, podem fer cursos de conducció, podem fer, es fan proves d'eslota dins el local del motorclub per que el soci tingui més afinitat i vingui més, però això és la prova que ens porta més feina també, eh?
També, sí. El plat fort, però a la vegada sí. També té al darrere tota aquesta feina. Serà el 18 de setembre, serà la 22a edició ja del Rally de la Llana. Malauradament no podrà ser aquí a la ciutat, encara que, si ens deixes dir-ho així, sempre serà un rally sabadellenc, encara que sigui a Ripoll.
Home, el motorclub Sabadell és sabadellenc, vull dir que partint d'aquesta base el rally és... De totes maneres, també serà un rally aquesta vegada més obert mediàticament, perquè avui justament hem tancat una amb una empresa que el rally es farà amb streaming en directe. Es faran segurament un tram i a la sortida del rally, i estem negociant a veure si econòmicament podem arribar a fer dos trams i seguir-lo amb streaming per YouTube o per una red d'aquestes que estem acabant de negociar.
Doncs estigueu atents, perquè la gent del Motor Club Sabadell no us farà anar fins a Ripoll per haver de seguir el rally si és que no podeu anar cap al Ripollès. Jaume, acaba de passar bé els nervis, això d'entrada, sí, perquè evidentment sí. El puja-baixa també comporta una sèrie de pressions extra, i que sigui tot un èxit, que segur que ho serà, com ho venia sent sempre aquí a Sabadell. Sap una mica de greu haver d'acomiadar-vos un centenar de quilòmetres, però vaja, que vagi molt bé, i tant de bo que aquesta via que dèiem d'explotar, de fer les dues ciutats a la vegada, un rally Sabadell i Ripoll a la vegada, doncs pugui donar-se algun dia.
Sí, la gent pot pujar a Ripoll, i la gent del Ripollès estarà encantada que la gent pugi, que si ensenyo d'aquició després em diran alguna cosa els de Ripoll, No, la gent espera que hi hagi molt públic, que es comportin per les mesures del Covid, i en plan de també que es comportin en quan que facin cas als controls i netegin les zones abans de marxar del bosc, i si no, doncs passarem nosaltres a darrere amb l'escombra acabada de netejar.
Us faran fer més feina llavors de la que tocaria, en aquest cas sí que
sempre,
més val que
sempre
no.
Sempre toca, però amb l'escombra sempre tenim que acabar de passar, i per deixar el bosc sempre amb les condicions que estava abans.
Jaume Marcó, com dèiem, tota la sort del món i molts encerts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Del el motor a les bicis amb aquesta última informació per acabar l'Hotel Suís abans de deixar pas al Notícies Migdia, perquè David de la Cruz no competirà finalment a la contrarrellotge del Campionat d'Europa de ciclisme que es disputa des d'avui mateix i fins diumenge a Trento, a Itàlia. La Federació Espanyola de Ciclisme ho acaba de confirmar a través de Twitter fa uns minuts. El d'Espronceda era l'únic representant espanyol a la prova contra el crono, prevista per demà dijous. Per tant, se centra de cara a diumenge. L'encara ciclista del Team Emirates sí que prendrà part de la prova en ruta, liderant, de fet, l'equip espanyol, el 8 de la selecció, on també hi són, entre d'altres, Mikel Landa, els germans Izaguirre, Cortina o Herbiti. Serà en una cursa de 179 quilòmetres, amb dos ports de muntanya al principi i, a partir d'aquí, un circuit de 8 voltes. Té baixes, evidentment, Montparler, el seleccionador, que no pot comptar per aquesta ocasió, per aquest europeu de ciclisme, amb alguns dels ciclistes que van acabar més tocats la Vuelta, com és el cas d'Alejandro Valverde, que va anar per terra. També són absències destacades que ha destacat el mateix seleccionador, noms com Àlex Aramburu, Carlos Verona o el mateix Gonzalo Serrano. Per tant, David de la Cruz no farà demà la contrarrellotge d'aquest campionat d'Europa a Trento, a Itàlia, però sí que serà el líder de la selecció espanyola, pensant en la prova segurament estrella d'aquests campionats d'Europa i la que clou també l'europeu, com serà diumenge la prova en ruta. Avui hem tingut en el programa a Gavarri i a Caixe, dos dels davanters del Centre d'Esports en directe. Ho heu pogut escoltar amb el Pau Vituri des de la Nova Creu Alta. Demà, l'altre, el tercer en qüestió, l'atacant Néstor Querol, que farà ja la prèvia centrat sobretot en la visita al Collao de dos dies més tard, de dissabte a les 7 del vespre. Aquest al Collao Sabadell, que també podreu escoltar des de 6:45 a la sintonia de Ràdio Sabadell. Ens estrenarem també en quant a seccions noves de la nova temporada amb l'Agustí Bernat, que ens portarà els detalls del rival cada setmana, en aquest cas sobre el Club Deportivo Alcoyano. També parlarem de tennis amb la gent del Cercle Sabadellès o, per exemple, de bàsquet en cadira de rodes. Si sabeu, i si no, ja us ho comentem nosaltres, es va quedar amb la mel als llavis l'Òscar Trigo, el seleccionador espanyol de bàsquet en cadira de rodes, el tècnic sabadellenc, que va ser quart a la Paralimpiada. Per tant, es va quedar a tocar del podi, perdent la final de consolació. Menys d'un minut per les dues, cedim el testimoni a l'agenda informatiu, cedim el testimoni a la Núria Garcia i al Notícies Migdia. Per davant, un quart d'hora per posar-nos tots plegats al dia del que ha succeït a Sabadell i fora de les nostres contrades. Us he d'enviar, això sí, una abraçada del Roger Benet, que ha estat a les vies de so. Ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, @RadioSabadell, al Twitter, a l'Instagram, al Twitch, etc, etc. I com sempre, podeu recuperar aquest programa, al podcast, a radiosabadell.fm, a iVoox, Spotify, etc. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.